Jo aniré construint a mesura que fem l'episodi. Projectes a mitges. Sobrecàrrega d'informació amb el tema de la intel·ligència artificial, que no sé si a tu et passa, però clar, cada cop que surt una eina vols provar-la. Si més o menys cau en el teu, diguem, rang d'interessos, no? En el meu cas, què són? Doncs temes de podcast, doncs, per exemple, temes d'àudio, vídeo, edició, inclús la generació de textos, subtítols, els episodis, els capítols, transcripció, etc. Són eines que dius, vale, vaig a provar-les pel podcast, ja sigui doncs, pel de Life on Mars o coses de foc a terra, el que sigui, no? Fantàstic. També m'interessa el codi, perquè dirigeixo una empresa de desenvolupament i jo tinc projectes, side projects, que d'alguna manera algun dia s'hauran de fer. Ja parlarem d'això. Però clar, molts estan relacionats amb coses que he de picar codi. Per tant, hòstia, qualsevol eina que m'ajudi a fer codi, fabulós. Però després també hi ha altres eines, doncs, edició d'imatge, d'altres tipus de projectes que vols jugar amb ells, no? I dius, bueno, vas acumulant, vas guardant, vas desant. De vegades comences el projecte, de vegades no. I dius, hi ha coses que igual són 2 hores, hi ha alguns altres que et requereixen més temps. Exemple, Eleven Labs, la companyia aquesta que té, entre altres, una eina per clonar la teva veu i fer proves, no? I que tu la puguis fer servir per després fer anuncis amb la teva veu. Fantàstic, jo vaig fer una prova de dir, vale, agafo un post del blog de Marsbased, entreno la meva veu, i vaig passar, crec que són 8 o 10 episodis, o sigui, li pots passar fins a 3 hores de... No, més 6 hores de contingut o alguna cosa així, i es va entrenar amb la meva veu. I et dic jo que va llegir aquell post del blog d'una manera pristina, com diries tu. Val? O sigui, si tu no em coneixes, no saps que no sóc jo. Si em coneixes i estàs despistat, no saps que no sóc jo. Fins i tot jo vaig dubtar de si era jo. Val? Però un parell de coses, un parell. Molt petites. Que només jo i la Judit vam identificar, ¿vale? Però altra gent li vaig passar i em van dir, hòstia, no sabria dir quin és real i quin no, no? Com aquests 50 projectes. No sé, m'agradaria parlar de com gestiones tu aquestes coses i sobretot com gestionar la frustració de no acabar mai res, que potser és un problema que només tinc jo i estic projectant, eh? Però a mi aquestes coses se m'acumulen a la part de darrere del cervell, no literalment, sinó metafòricament, evidentment, i sento com que són una càrrega i es queden allà. Tinc aquest rum-rum de algun dia has d'acabar allò, algun dia has d'acabar aquell, de provar aquella eina de vídeo. Tens encara per provar Magnifique AI. Encara tens una altra eina per provar que és no sé què. I ara, ojo, que ara ha sortit no sé quina altra història i també Superhuman ha llançat la AI dels emails i no l'estàs fent servir, segur que t'estàs perdent coses. I 4 o 5 pestanyes més que tinc obertes per aquí, saps? Bolt.new, Verde V0, va un any que han sortit, però que encara no les he provat gaire, saps? No sé, tio. No ho porto gens bé.
Veig preocupat, eh?
Hòstia, estic molt ratllat, tio. És que és càrrega mental al final del dia. Aleshores, també s'ha d'aprendre a gestionar això. I no sé, compartir-ho perquè dic, deu haver-hi més gent que està així. No ha de ser l'únic tarat que té aquest problema.
Jo la teràpia la cobro a 150 euros l'hora, eh, noi?
No sabia que oferies aquest servei, també. Veig que tu com a autònom fas una mica de tot, eh, tio? O sigui...
Home, jo el que necessitis...
Et faig una truita, et faig una pàgina web, et faig teràpia, què més fas, tio? Quins altres... Algun dia ens explicaràs tots els serveis que fas, Marc?
Home, és que veig que això és una sessió de psicologia dura, eh?
Molt. Que igual sí, eh? Que igual és una de les coses que hauria de portar a teràpia.
Quan tens el problema, el millor és parlar-ho, Àlex. Nosaltres ho parlem tot. És interessant. Només un petit apunt sobre el teu... No sé si és sort o desgràcia amb Eleven Labs, perquè quan te'n recordes que et vaig compartir jo també la teva veu sí. Fa unes setmanes, vaig clonar les nostres, la meva i la teva, i la meva estava bé.
No, la teva no, perquè havia perdut l'accent català i tu quan parles en castellà tens accent català, cabron.
Correcte. Sí, la meva estava, diguem, una mica fora de lloc. També s'ha de dir, i posem un petit asterisc, que Eleven Labs ofereix 2 serveis per clonar veus. Un és el que tu li passes l'àudio directament i ell la gestiona, i l'altre és en el que hi ha una part de reinforç humà en el que tu li passes la veu i després un humà l'ajusta perfectament perquè sigui, com tu dius, pristina. Val? Vam usar la primera versió, d'acord? No vam usar la segona, que segurament hagués donat molts bons resultats, però malgrat això, la teva, i per això et dic per sort o per desgràcia, era sorprenentment acurada. O sigui, jo també la vaig passar a bastantes persones i els hi costava molt diferenciar l'autèntic Àlex. La teva veu és molt fàcilment clonable, eh?
Bueno, hi havia una cosa que no... Hi havia una cosa, me'n recordo, d'aquella prova que se m'identificava perquè per algo... Clar, és que no, suposo que hauries entrenat amb coses en català o algo, i, o no sé com ho havies fet, però la cosa és que aquella prova que vas fer, me'n recordo que jo parlava, o sigui, la meva veu parlava com en madrileny, perquè deia, no sé, les paraules que acaben com ciutat, deia ciutat, no? Prosperidad, no sé què, i dic, no, no sóc jo, tio, jo no faig aquestes coses, però bueno, la resta estava molt bé, eh?
Viva Espanya, deies.
Segurament, si digués això, pots estar 100% segur que no sóc jo.
Bueno. Tanquem el capítol d'Eleven Labs perquè primer volia fer l'apunt que la teva veu és... És que ara mateix, qui estigui escoltant això no sabria mai si estic parlant amb l'Àlex o no, perquè realment la seva veu és boníssima. O sigui, en fi, val la pena clonar la veu de l'Àlex només per veure lo molt acurada que és. Però, en fi, tornem a la teva sessió de teràpia, que són 150 euros l'hora i han passat 10 minuts ja. Jo crec que hi ha una cosa que ha magnificat molt el problema. O sigui, aquesta idea de la sobrecàrrega d'informació té la seva traça o la seva llavor en el moment en què vam començar a ser conscients de problemes que no ens afectaven directament. Exemple, en el moment que s'inventa, no sé, el telègraf, per exemple. En el moment que s'inventa el telègraf, un tio de Barcelona pot estar preocupat pel que està passant a París. Fins llavors no ho estava. Vale, llavors, a partir d'aquí, comença a construir, no? És a dir, a posar-li més tecnologia i a sofisticar més l'eina fins al moment en què, bàsicament, ens importa tot, de tot arreu, de tothom. Llavors, això té una, jo penso, aflicció directa en el teu benestar personal. Puc fer una petita tangent? És que em ha vingut al cap i és bastant divertit.
Sí.
Saps que tinc molt interès en promoure una petita secció dins de cada episodi que es digui el Science Corner, val? Però avui no el faré, però sí que faré un que ve al cas, val? Perquè he parlat del telègraf sense voler, i l'altre dia vaig aprendre una cosa que no sabia, però em va semblar fascinant, Àlex. Tu sabies qui és l'ancestre dels codis QR? O sigui, on traça cap enrere el seu llegat?
El Morse.
Va, tio, doncs llavors ja està, ja ho sabies. Deixa-ho estar.
No, no, ho he dit de potre. En sèrio?
En sèrio? Ah, no ho sabies? Pues sí, és el Morse, eh?
No ho sabia. No ho sabia. O sigui, ho he dit per dir, dic va, digues alguna cosa així, una bajanada. Dic, és el Morse, en sèrio?
Boníssim, boníssim. Doncs sí, és el Morse, correcte. És superinteressant. El Morse, i és un petit parèntesis molt curt, val? Es va inventar per un senyor, val, que em sembla que era pintor, diria, era artista, una cosa així, i la seva dona estava molt malalta a casa i li van comissionar una obra i se'n va tenir que anar a casa del mític arximilionari a fer-li l'obra, val? En el temps aquest que va passar, la seva dona va morir. Llavors, va molt frustrat aquest home, va voler inventar un sistema de comunicació perquè algo així no passés mai més. És com la versió moderna del founder que té un trauma i diu que ha inventat aquella cosa perquè aquest problema ja no sigui més un problema a la humanitat, val? Em va semblar interessant aquest concepte.
Sí, això passa. El típic fundador que se li mor el gos i diu, la meva propera startup serà intentar ajudar que no morin els gossos. Saps?
Ja exacte, està. Exactament. Doncs la gènesis d'això està amb el Morse, imagina't, eh?
Hòstia, que bo.
Bueno, segur que hi ha coses abans que això, però vull dir, en aquest home, segons diu la història, aquest va ser com el seu motiu, el que el va impulsar, no? El motivador va ser que se li va morir la dona i va dir, això no pot tornar a passar mai més, i jo en la següent vida que visqui em vull enterar quan la meva dona vagi a morir, per poder ser al seu costat. Molt bonic tot plegat. Llavors, a partir d'aquí, el fill del Morse no és el codi QR, evidentment passen coses entremig. Saps quin és el fill del Morse?
Hòstia, no tindré tanta sort d'encertar-ho dos cops seguits, eh? Però, a veure...
Ah, podries, podries.
El fill del Morse... Bueno, clar, has començat amb el Morse, no sé, tio, o sigui... O sigui el telèfon! És que no ho sé.
No, però no vas malament.
Els sonars! És que jo què sé.
Fixa't.
Veus?
El fill del Morse és el següent. És que una persona... Tu imagina't, vale, que pintes Morse en una... A veure, on ho podríem fer fàcil, això? En un sorral. Fots Morse amb els codis, amb els punts, amb el Morse, vale? Agafes els dits i ho extens cap a baix.
És codi de barres.
Això és un codi de barres, exact. Llavors, bàsicament, la informació que pots encodificar dintre d'un codi de barres està determinada, al final és un Morse com extès cap a baix. I si això ho portes, evidentment, molts asteriscs i molta lletra petita, en una segona dimensió obtens un codi QR. Amb moltes normes, moltes variacions, és a dir, té un protocol a seguir, és molt curiós. En fi, històries.
És curiós perquè fa un temps sí que vaig llegir coses, de, i quan dic fa un temps deu fer 8 anys, de com es muntaven els codis QR, probablement per algun projecte, alguna història, però no sé la història. Però sí que recordo que almenys que em sembla que estaven redundats per 3 cops, per 3 llocs diferents, no? O sigui,
sí, senyor.
Que si s'esborra una part...
És a dir, si tu el tapes per un lloc...
Exacte.
Pots encara deduir-lo.
S'ha de destruir com mínim un 70% perquè puguis veure el col·loquant.
Sí.
Tots aquests vàndals que es dediquen a trencar els codis QR dels V5s, informació de servei, saps? Vull dir, moltes vegades encara els deixeu utilitzables. Però ja està.
La raó d'això, de que es pugui tapar i que hi hagi aquesta redundància, és perquè això inicialment es va utilitzar sobretot en la indústria...
Del packaging.
Sí, però vull dir-te, quan et dic indústria em refereixo que a l'ambient de treball no era net com una oficina, sinó que era un lloc brut, químic,
clar,
pintures, merdes, fangs...
Es podia atacar.
Llavors, que necessitaven coses que, encara que s'embrutés, es tapés, seguís sent llegible. Fins aquí, el Science Corner, ara sí, perdó, ja el tanco, val? Però m'encanta que hi hagi una petita secció sempre a l'episodi. Tot això venia pel fet de la sobrecàrrega d'informació que... traça a això, no? Pues, el mític telègraf, doncs, que una persona podia estar preocupada pel que passava a 500 quilòmetres d'ella quan abans no li importava i ara el problema és que ens preocupa tot perquè tot ens arriba a l'instant de totes les persones i de tot el món i són coses que afecten molt la teva càrrega cognitiva, no? O sigui, tu tens una de les teves preocupacions, però si t'has de preocupar de tot el món en tot moment, doncs possiblement això genera un estrès que no és necessari, no? Però l'altre, i tot això és... per arribar en aquest punt, que és el que et volia comentar. I és que tu dius, hòstia, és que ens interessa molt provar aquestes eines i cada vegada que surt aquesta eina, doncs, hòstia, tinc moltes ganes de provar-la i llavors, evidentment, això es magnifica perquè a tu t'arriben totes les eines que es produeixen a tot el món en tot moment, no? I és molt complicat, però una de les curiositats és que una d'aquestes eines, que com bé tu bé dius, va de la mà de la intel·ligència artificial, té una propietat que jo crec que la fa encara més perniciosa i és que mou la frontera del possible. És a dir, et fa tan capaç de qualsevol cosa que ara el teu arc de coses que pots provar és molt més ampli. És a dir, ara li diries que no a menys coses, perquè el fet de que tens aquest company de viatge que t'ajuda a fer una mica el que tu li demanis, et permet bàsicament expandir les teves capacitats a nivells que abans no t'haguessis pogut imaginar. Per tant, una eina que possiblement abans no t'hagués seduït perquè dius, és que això jo no ho sé fer servir, o no sé molt bé com va, o no és el meu, de cop passa a ser el teu. O sigui, no sé si t'està passant a tu, però jo li estic perdent la por a moltes coses. És a dir, algú em diu, escolta, tu saps fer això? I una cosa que abans hagués dit, no, impossible, això, tio, no és el meu. Ara penso, bueno, dóna'm uns dies, saps?
Sí, perquè, per exemple, jo... per fer coses que no havia fet mai, primer ho pregunto a ChatGPT, no? I dic, hòstia, això, com ho faria? I ja em dona unes primeres pistes. Igual abans hauria dit, no en tinc ni idea. Potser hauria fet una cerca a Google, però ja saps que també moltes coses que tenia Google, precisament, no sé si ve causat per la diferència d'interacció, no? Que Google és, al final, et presentava resultats i buscat la vida, i eines com ChatGPT o Perplexity ja t'ho han resumit, com d'alguna manera han fet una part del treball per tu, han fet el 0 a 1, no? O el 0 a 0,5, i ja tens una guia de per on pots tirar. I ja saps si vols tirar o no per allà. En canvi, Google, de vegades, feies la cerca, veies els resultats i dius, hòstia, no, és que ja no entenc ni els resultats. O tots són anuncis, o no ho veig gens clar, tot és merda de màrqueting, no? I et perdies molt en això, amb la qual cosa, sí... faig aquest primer pas i després hi entro les eines. I les eines, generalment, i és un dels problemes que trobo inherents a tota la moguda d'intel·ligència artificial, que és que estan dissenyades i arquitecturades perquè arribis a fer la demo i que facis proves. Però moltes d'elles no passen d'aquí, val? M'explico. Moltes d'elles són un prototip sofisticat, val? Que... generen molt l'efecte uau, a qualsevol demo que et facin, mira aquest vídeo, hòstia, aquell vídeo que es va convertir mega viral de Messi parlant anglès. Com no ha de ser viral Messi parlant anglès, evidentment, no? I tu fas la prova amb un vídeo teu, del teu criu, de qui sigui, saps? I ja, quina gràcia, saps? I mira, ara parla rus. Fantàstic. Vas fer un vídeo d'aquests de merda per passar-ho a la família, tot serveix, no?, per aquestes petites distraccions. A la que vols una miqueta més de complexitat, la majoria d'eines aquestes no serveixen, val? Per què? Perquè no tenen ni profunditat històrica, val? O sigui, qualsevol eina d'edició, de vídeo, d'AI i tal, tal, tal. Per exemple, sí, CapCut potser és l'excepció, no? Perquè ja porta com molt de temps i tal. Però n'havia provat moltes altres fa un any, però clar, els hi faltaven 300.000 features, no? Per què? Perquè comparades amb altres vídeos d'edició, com el DaVinci i altres, no sé quins altres vídeos hi havia, editors de vídeo hi havia, jo sempre havia fet servir DaVinci, clar, aquests porten tants anys que ja ho tenen tot, no? És com intentar competir amb Photoshop. O sigui, ha fet falta 30 anys perquè surti algú que li toqui els nassos a Photoshop, no? No tenen per un cantó ni la profunditat de features, o sigui, una, com es diu això? Bé, o sigui, profunditat de, diguem-li així, no? De funcionalitats, ni la profunditat històrica. És a dir, la profunditat històrica també és molt interessant perquè t'ensenya com han après què és el que realment necessiten els teus usuaris, no? I tu saps que un producte té profunditat històrica quan cada cop canvia menys, val? Perquè ja sap exactament a qui va, no? Les últimes 5 o 10 versions d'Excel són exactament iguals. Les últimes 5 o 10 versions de Harvest no canvien. O sigui, moltes d'aquestes eines que tenen molt immobilisme en realitat és perquè van a optimitzar altres coses, no? Però no necessiten tocar el que ja realment han après, no? Si fan un profund redisseny o alguna cosa d'aquestes perquè o encara estan aprenent o perquè el seu mercat s'està anant a la merda i han de canviar molt dràsticament, no? Però per això dic que la majoria d'eines d'aquestes van molt bé per side projects i per fer la gracieta, la prova de la merda que vols enviar per WhatsApp, però la que vols ser un projecte mínimament amb cara i ulls, no funcionen. No funcionen. I després estan sobrepassadíssims, no tenen... El customer support és una merda, perquè tothom segurament s'està queixant. Si els agafa suficientment al principi, doncs encara tenen pasta, per tant pots utilitzar bé el servei i tindràs crèdits a mansalva, a la que ja comenci a acabar-se els crèdits i no han trobat un product market fit clar, doncs segurament el que passarà és que deixen de fer-te cas, ja comencen a cobrar-te per més coses, a limitar-te les funcionalitats i a voler-te convertir en un client de pagament o de pagament del tier immediatament superior perquè no els hi surts a compte, no? I aleshores cada cop es devalua més el seu valor. Per això que, sí, d'una banda em sento molt empoderat, ja no tant per fer coses que no faria jo, o sigui, crec que no estic intentant pensar, si he fet alguna cosa amb la que mai he estat còmode o que no feia abans, no? Perquè ja pràcticament tot el que faig, mira, l'únic que encara no he provat és edició d'imatge, que sempre se m'ha donat fatal, i dic, home, igual ja amb les eines que hi ha i jo sent un complet negat amb edició d'imatge, potser ara m'hi podria ficar. Però clar, edició de vídeo jo ja n'havia fet abans d'intel·ligència artificial. Edició d'àudio també, textos també, inclús disseny, codi, tot això ja ho havia fet, no? El que m'ha permès, probablement, és posar-me al dia més ràpid, val? És a dir, feia 10 anys que no feia codi de manera seriosa i en condicions normals, pre-intel·ligència artificial, posar-me al dia m'hauria costat horrors. O sigui, hauria hagut de fer un aerohack, perquè ens entenguem, no? O no ho hauria fet. I ara, en canvi, està sent com un... Bueno, això no ho sé, va, vaig a preguntar-li, papa, explica-ho, fes-ho tu, saps? Sí. Collons, ho estic fent tot, no? Edició de vídeo, d'àudio, també, tres quarts del mateix, no? T'ho posen tan fàcil, però no estic fent coses que no he fet mai. Saps on m'hi ficaré? I a veure si hi ha sort. I de cara d'aquí uns mesos podem fer un episodi d'això? M'he proposat fer música amb AI, perquè és una cosa que no s'ha hagut fer mai, composar. Val? Lletres sí, però música no. Aleshores, m'agradaria saber si puc fer-ho. Però bueno, a veure si tenim sort.
Ah, noi, has dit una cosa interessant, lo de la profunditat. M'ha agradat molt això, i és veritat. El fet de que cada cop estiguis competint en productes que són més profuns també posa la barrera d'entrada més alta pels que volen entrar, que això al final és molt rellevant. És a dir, si tens un mercat on està molt madur i tu vols entrar, ja saps que, com a mínim, has de complir un set de requisits i, per tant, posar productes des de zero cada vegada és més complicat quan tens productes amb els que competeixes que són més rics, més extensos o, com tu dius, més profuns. Aquest punt és molt bo. Però, per exemple, tancant-ho en el cas de la intel·ligència artificial, que has mencionat com els pros i els cons amb Google o les diferències, veia? Quan dic Google, dic un cercador, No només jo crec que és un punt de... i has posat la paraula resumit, i jo crec que per mi la gran diferència està en que està personalitzat o personificat en el teu cas. I tornem als exemples de programació, no? Tu abans, com t'enfrontaves a una cosa? Ho buscaves, mítica Stack Overflow, no? Llavors segur que hi havia algú que tenia un problema semblant al teu, val? On s'invocava el mateix mètode, era una funció semblant, interactuava al mateix punt de l'API, però al final feia coses diferents. Ell segur perquè possiblement no estava fent exactament el mateix producte que tu. Per mi una de les grans diferències, i el que, per exemple, últimament o recentment m'ha donat a que estic programant com no havia programat mai, a nivell d'hores, em refereixo, no dic ni millor ni pitjor, em refereixo a nivell d'hores. És això, és a dir, és que ho pot tancar tant en el teu problema, és a dir, ho pot personificar tant en el teu context, i dic context en sentit literal, és a dir, no he provat Cursor perquè crec que no clicaria en el meu cap suficient, però faig servir un editor de codi que es diu Zed, que té bastant integrat també el tema de l'assistent, però l'eina d'ajuda de la intel·ligència artificial no està en l'editor, sinó que està en una pantalla a part. És a dir, hi ha una separació, hi ha una barrera física entre els dos contextos, no? Però li pots passar com a context tot el teu repositori i és que ho personifica tantíssim fins al punt de que m'estàs ajudant a resoldre el meu problema. O sigui, no és que hagi trobat la manera de resoldre el problema perquè algú li va passar una cosa semblant i ah, vale, ara he vist on està el fallo. No. És que, tu, és que estem treballant junts amb la mateixa cosa. O sigui, a mi aquest és el que m'ha fet clic en el sentit de treballar plegats. El que passa, i és el que tu dius, tampoc et diria que hagi après coses molt noves en el sentit de no he expandit, no ho sé, vull dir, les meves habilitats més enllà dels meus interessos, no? És a dir, no he après a tocar la guitarra, saps? Però possiblement perquè no en tenia interès, però possiblement si volgués aprendre a tocar la guitarra començaria per aquí, saps? És a dir, li diria, escolta, vull començar a tocar la guitarra, com m'ajudes, saps? I potser després igual, no sé, vull dir, agafaria un curs online o un professor particular, no ho sé, però ara ja com que per defecte, o sigui, la meva vàlvula d'escape és solventar qualsevol problema és aquest. I és increïble.
I estic 100% d'acord, vull dir que al final també t'has de focalitzar en coses i sí, m'agradaria poder escriure poesia i acabar sent Leonard Cohen de la vida, fantàstic, però tampoc està dintre els meus interessos.
Jo tinc una llista per tot, Àlex, ja ho saps.
Jo també, però mira, no és la llista de les coses que més em cremen, no? Hi ha coses que dic, tinc tota la vida per fer-ho, algun dia a la vida vull fer això, saps? Vull dir, no sé si tu vas fer la llista de coses que voldries fer a la teva vida, jo la vaig fer abans de fer els 18 anys, potser quan tenia 16 o així, vaig dir, la llista de coses que vull fer durant tota la vida. I està allà, i de tant quan la vaig mirant i dic, hòstia, doncs mira, he fet aquesta altra, aquesta potser ja no la faré, no? Però més o menys les vaig complint. Però sí que la llista de projectes que vaig deixant a mitges allà oberts se m'acumulen en forma de tabs obertes, que tu ja saps que això és una cosa que no porta gens bé, o simplement o coses que tinc descarregades a la carpeta Downloads, que és encara pitjor, tot i que faig l'exercici cada divendres de buidar-la, però, bueno, feta la llei, feta la trampa, aleshores, doncs, bueno, acabes tirant una altra carpeta o acabes movent d'un lloc a l'altre i tot això.
La carpeta Downloads és com el cubo de la basura orgànica del món digital, eh?
Ah, exacte. O si realment té una certa serietat, ho converteixo en una tasca que poso al Todoist, val? Però és la típica tasca que cada setmana es va posposant a la setmana següent. Per què? Perquè no està alta en la llista de prioritats i perquè segurament tinc coses més importants a la vida, com una família, una empresa que dirigir i jugar a Pokémon, ja ho saps. Aleshores, per tant, tot el que no entri en aquestes tres coses, doncs immediatament queda posposat, no? Aleshores, veig que al final de la setmana se m'acumulen moltes tasques, moltes d'elles són aquests projectes a mitges, val? Aleshores, doncs, bueno, és d'aquelles coses que no sé com gestionar i, bueno, des d'aquí faig un crit d'ajuda, i a veure si hi ha algú que ens pugui explicar ben bé com ho fa, eh? Vull dir, hi ha coses que, mira, poc a poc, i no ho banalitzo, el síndrome de Diògenes digital aquest és una cosa en la que he hagut de treballar moltíssim, val? O sigui, l'equivalent del síndrome de Diògenes, però en digital, és real, vull dir, és una cosa que existeix i que a molta gent li afecta i que jo durant molt de temps vaig estar acumulant com absolutament tot el que tenia doncs, a l'ordinador perquè d'alguna manera per mi era com una representació gràfica del que tinc al cervell, no? La meva música, inclús els meus dibuixos, els escanejava, els posava allà, les lletres de les cançons que escrivia, els meus projectes, tot, els logs dels chats, una miqueta com tenir una traçabilitat de tot el que he fet a la vida i tot això. I més o menys això ho tinc por ahí, algunes coses s'han pues, perdut, perquè gràcies a tecnologia deficient de disc durs i tal, s'ha anat perdent amb els anys, però sé que aquella visió que vaig tenir de guardar moltes coses que poden ser útils, avui en dia amb l'aparició d'eines com Notebook, per exemple, que m'ho vas comentar tu, crec que ja l'havia vist por ahí, però em vas donar l'exemple de coses que es podien fer. Vaig veure un fil superinteressant l'altre dia, de hores perquè vull entrar en això, que deia que l'era d'introduir dades de manera estructurada en bases de dades s'ha acabat, és a dir, CRMs, per exemple, no? El que tu dius, hòstia, vull fer una relació de tots els clients que tinc i vaig a posar la informació, doncs és una empresa de Barcelona, que té tants treballadors, aquest sector, els hi facturo tant, els hi venen aquests serveis, estan interessats en tal, el meu contacte és aquesta persona, que és el CEO, però també tinc el contacte del CTO, tinc el contacte del direcció marketing, poso tota aquesta informació i tens exèrcits a les grans empreses, nosaltres no, però tens exèrcits de becaris i de juniors posant aquesta informació, s'acaba. Val? Perquè diuen, és que tu ara li tires la informació de manera desestructurada notebook i et fa de CRM. Val? Hòstia, clar, és un dels grans casos de la intel·ligència artificial, que és el de, bueno, jo tinc informació aquí i et vaig dient com l'has de classificar i ja està. Vale, ho trobo no només molt interessant, crec que és, per mi, un dels casos d'ús més útils que hi ha. Jo ara penso que tinc dos tipus d'informació útil, dos tipus d'informació emmagatzemada des de fa milions d'anys. Una és la informació útil, que penso dir, hòstia, doncs mira, això em pot ajudar a X coses. Per exemple, sempre he guardat tota la informació de totes les apps de fitness que he fet servir des del 2011. Val? Runkeeper, Nike Plus, Strava, 8Fit, i no sé si em deixo una altra. I hi havia una altra que també es deia, hòstia, no me'n recordaré, però que era de tracking també de temes de gimnàs. Per què em pot anar bé? Doncs veure, donar-li context a una intel·ligència artificial, t'entrenes un model i li dius, mira, escolta, hi ha models entrenats, i dius, mira, aquesta era la meva edat, aquestes són les meves característiques físiques, aquest entrenament que feia i els resultats que vaig obtenir, què hauria de fer per avui en dia perdre 10 quilos, que és una miqueta el que vull fer ara de cara a l'any que ve, no? Vull perdre 10 quilos, vale? Jo sé que amb aquests entrenaments he estat a gust, però també és veritat que fa 10 anys, què podria fer ara per fer el mateix i tenir resultats similars? Pot ser que aquesta informació em serveixi. O la informació de les coses que he escoltat de música, o la informació que, jo què sé, inclús xats que he tingut, tots els emails que he tingut, són informació que crec que té algun tipus de valor a mi, que et pot ajudar a fer-te la vida més fàcil d'aquí en endavant. Hi ha informació de merda, que són els xats meus d'adolescent amb gent, bueno, doncs segurament són una basura, però bueno, queden més com els records, com els àlbums del col·le, que molta gent conserva, no? Doncs aquesta informació també la tindré. No crec que la ingesti dins d'una intel·ligència artificial, perquè hi ha coses molt tèrboles i perquè crec que seria més dades de poca qualitat i que no em servirien, no? Però bueno.
Mira, aquesta... El concepte del Diògenes digital, evidentment, sé que saps que és un problema, però per mi et diria que és el meu principal problema del primer món. És a dir, la cosa més rellevant que m'afecta personalment, que sé que és del primer món, és a dir, no hauria de tenir aquest problema. Un problema és la mort d'un familiar, que tinguis una malaltia, això és un problema, val? Passar gana, això és un problema. Diògenes digital no és un problema. Però al primer món hi ha problemes, llavors, com que no tenim aquest, alguns de més de primitius, doncs ens hem de buscar altres, no? Hi ha gent que, no sé, li busca vanitat i enveja i coses d'aquestes. A mi m'agrada el diògenes digital, val? Llavors, perquè és un problema? Perquè... Diguem que, i sé, Àlex, que no puc dir la paraula TOC en aquest podcast, val? Però el més semblant al TOC que una persona pot tenir, d'acord? És a dir, aquest petit desordre de que ho vols tot ordenat i tot ha de ser angles rectes i no pots deixar el boli desalineat amb la llibreta. Doncs clar, la magnificació d'això per mi a l'espai digital és clar, o sigui, el problema, diguem que, s'augmenta a l'infinit perquè el canvas és infinit. És a dir, tu pots preocupar-te de dos llibretes sobre la taula, val? Però no pots preocupar-te de sis, perquè no hi caben. Val? Però, en canvi, a l'espai digital, el teu problema, o sigui, es fa com una bombolla gegant que no pots parar de controlar. Val? Llavors, si ara comencéssim a parlar de totes les barreres que jo m'imposo digitalment perquè els meus problemes no creixin i quins sistemes tinc d'ordenació, i llavors, és salvatge. Val? O sigui, si per exemple baixés un alien aquí i m'obrís el cap i pensaria, tio, per què tens aquest problema? Saps? O sigui, el teu problema és que has de menjar i reproduir-te, saps? I estàs fallant en la segona cosa. Llavors, és difícilment justificable des d'un punt de vista objectiu. Però per què et dic això? Perquè, com has comentat, la intel·ligència artificial amb això ajuda. L'equivalent del teu tracking de fitness és que jo m'apunto absolutament totes les coses que vaig aprenent durant el dia, però el problema és que me les apunto amb eines diferents, perquè durant temps vaig fent servir coses d'eines diferents, val? Llavors al final sempre les acabo exportant en Markdown i tinc com una carpeta que es diu, tio, exportacions de notes antigues, i estan totes allà. Clar, el meu somni i frustració personal és algun dia agafar tot allò, enviar-li com a context en una conversa i dir, mira, tot això és el que he après durant tota la meva vida. A partir de... Ajusta-ho com vulguis, però ordena-m'ho d'una manera que per mi tingui sentit. I em fa molta gràcia perquè sé que no mires pel·lis, però sé que has vist Her. Oi que sí que l'has vista? Sí que l'has vista.
Sí, sí que l'he vist, sí.
Vale. Mítica pel·lícula que va ser llançada fa potser 10 anys pensant que seria el futur que tindríem dintre de 100 i ja ha passat tot el que hi ha. Tot el que surt en aquella pel·lícula a dia d'avui és real, pràcticament. 99%, potser. L'únic que li falta és que la intel·ligència artificial piri i ens deixi tirats. De moment això encara no ha passat. Llavors, una de les coses que més mola és al principi de la peli, no sé si et fixes, quan el tio està com encara... està davant de l'ordinador, s'estan coneixent, tal, i la intel·ligència artificial li diu, escolta, veig que tens un merder de l'hòstia a la carpeta de fotos i els mails i les notes. Vols que t'ordeni una mica? Tio, si a mi em digués això, pensaria, ja està. O sigui, a l'àpex de la cultura moderna, ja per mi ja estàs satisfet. És a dir, ja podem tancar la carpeta. Ara ja ens podem morir tots. I jo crec que està super a prop. Jo crec que si li passés tot el que tinc... És que no ho he fet per... És que, veus, és la mítica cosa que no vull obrir perquè em fa una mica de por. Però jo crec que si li passés, jo crec que ja estaria pràcticament ja... que ja ho tindria. Mira, un prompt molt bo que vaig veure l'altre dia, és pensa en gent que t'inspira molt i que és pública, d'acord? Imagina't, per exemple, jo què sé, si vols parlar-li de finances, pensa en Warren Buffett, mítics inversors, vale? de la vida i cracs de les finances personals. Li dius, mira, tio, vull que em personifiquis tots aquests tios i cada una de les coses de finances personals que et pregunti m'ho contestis des del seu punt de vista. Doncs aquest tipus de coses... podria obliterar totes les meves notes, jo penso. Al final, simplement col·lectaria les persones que m'interessen, és a dir, els promotors d'aquestes notes o els seus autors, els posarien allà al xat i li diria, escolta, cada vegada que tinc un dubte, t'ho pregunto i m'ho dius. Ja està. I t'oblides de les notes. Llavors és com que et beneficies del seu coneixement, perquè total, com que està tot online, doncs, al final ja ho tens. És interessant, això.
Això ja està. Jo això ho havia vist quan es van popularitzar els GPTs personalitzats, que hi havia gent que es va muntar el Sales GPT, per exemple, no? Era un GPT, l'han posat al marketplace d'OpenAI i estava entrenat informació de ventes o de líders de ventes de no sé quines empreses i tal, tal, tal. I, o segurament també hi havia algun que era doncs, el Elon Musk GPT, no? Hòstia, tota la informació d'Elon Musk, entrenes un GPT i apa, saps? I tu vols xerrar amb Elon Musk, vols saber la seva opinió sobre alguna cosa... el més probable que allò sigui bastant acurat. Val? Evidentment, sempre t'acaba sortint per la tangent, el col·lega, però és veritat que pot ser bastant verídic, no? I pot ser... et serveix per la majoria dels casos que li vulguis preguntar alguna cosa. Hòstia, però jo què sé, tinc un conflicte amb un empleat que... mira, saps? Vull dir, té aquest conflicte amb aquesta altra persona, com el resoldries? I vull resoldre'l com Elon Musk. Bueno, allà tu, si vols fer aquest tipus de coses, però bueno... pots fer-ho, realment. És un cas d'ús bastant... És veritat, és interessant aquest cas d'ús. Jo no l'he fet servir, però sí que és veritat que... O sigui, jo he vingut aquí amb un problema, Marc, i m'estàs donant més problemes. No m'has donat ni una puta solució. O sigui, fixa't que les solucions que estem donant, jo n'he donat alguna, però totes les solucions que estem donant a aquest problema són solucions per suma, per addició, no? És a dir... tu et poses barreres, no? Aquesta persona que et poses les barreres de que el mòbil, vull tenir un mòbil antic perquè i no vull tenir aquestes aplicacions, no sé què. D'alguna manera també estàs substraient allà, vull dir que aquest és un mix, però fixa't que estàs ficant una barrera en comptes d'anar a eliminar el problema, que és dir, probablement la solució és fer menys coses, no? I aquesta la sabem tots, però no és real.
No, a veure, no, si vols la solució, xato, o sigui, si vols la solució, compra't un tractor, val? Te'n vas a Cervera amb un tros de camp i et deixes el mòbil, l'ordinador, clar, xato, o sigui, a veure, si te'n vas a la Segarra, tio, i te'n vas a cultivar patates, val? Perquè resultarà que a les 6 de la tarda es farà fosc i no hi haurà res més que fotre, val? Llavors t'aniràs a casa, tallaràs fuet i et faràs una cardolla. Però, o sigui, més enllà d'això...
No.
Clar, quin problema vols que et solventi, xato? O sigui, quina...
Va, a veure, no, que estic d'acord. Vull dir, si la solució la sabem tots, però no és realista.
Clar, és que a mi, tiraràs més llenya al foc. O sigui, és aquella frase de... Sí. You're preaching to the choir? No està en català, això. Doncs a mi estàs preaching to the choir aquí. O sigui, bàsicament, vull dir, has vingut a missa aquí a avivar la flama, bàsicament, eh?
Clar, exacte. O sigui, aquest és una mica el problema. La solució la sabem tots, que és fer menys coses, però no és realista, perquè realment... Hi ha moltes coses a les quals has d'atendre. I vés a saber si part de la carrera que he tingut o la trajectòria que he tingut, no li vull dir èxit, perquè és molt pompós, però sí que dius, hòstia, probablement perquè he fet moltes coses, tio. I aquesta diversitat de coses m'ha donat doncs, el poder tenir aquesta empresa, poder haver fet els esdeveniments de Start Aprenent, el podcast, el no sé què, i estic on estic gràcies a això, saps? A tenir aquesta... ment renaixentista de dir, bueno, puc fer una miqueta de tot, no? Soc un generalista i tal. I la teoria del focus, allò que et diuen tots els emprenedors i líders que et diuen no, és que foco, no sé què, foco, vale, sí, foco, però generalment la gent que t'ho diu veus que està en 50 coses també. O sigui, quin collons de foco estàs explicant, no? O què vol dir? Que potser fas foco en una tasca al dia? Bueno, doncs potser sí, saps? Hi ha gent que ho fa, això, famosament, però generalment és gent que ja té la vida molt solventada i que diuen, vale, ja, però m'ho estàs dient ara, però fa 10 anys t'estaves matant corrent 120 hores a la setmana i no tenies res de foco. M'ho dius ara, després d'haver tingut ja tot l'èxit, haver-te carregat el teu primer i probablement segon matrimoni, els teus fills t'odien i has passat per una depressió profunda i ara has aconseguit reconvertir-te una miqueta i foco. Sí, molt bé. Preferiria no haver de passar per tot el que has passat tu per haver d'arribar a la mateixa conclusió, no? I en canvi, no només això, no només no hem donat solucions, sinó que has retroalimentat la idea que jo ja tenia de projecte que gràcies a ChatGPT no estic fent perquè tinc el GPT de digue'm perquè això és una mala idea i em va molt bé, ¿vale? Que el vam comentar l'altre dia, que és el de construir-me el meu pues, Alex GPT, que és bàsicament fer-me com l'eina de que m'ajudi a gestionar la meva pròpia vida. Val? Però, hòstia, què he de fer avui, saps? Vull dir, o vull centrar-me en el tema esports. Vale? Què hauria de fer? Tu que ja ho saps tot, tens tot el context de la meva vida, què he de fer i com ho he de fer? Aleshores, això és una miqueta com el projecte que sé que no he de fer, que intentaré fer, però mai completaré. Val? Però que m'aniria molt bé. I aleshores, si hi ha algú que aconsegueixi fer això, realment ja ho té tot resolt. Vale? És que és un curro de collons, vale? Però podria ser una eina molt, molt interessant perquè és això, podries agrupar totes les notes, les fotos, el no sé què, i realment aquestes construïdes un GER. I llavors, quan estava explicant aquesta anècdota, dic, uah, tio, és que realment, jo ara penso en la quantitat d'hores manuals que li he fotut a endreçar la meva vida digital i si les hagués invertit en, no sé, en anar a buscar monedes de cèntim pel carrer, avui en dia seria milionari, val? Perquè no he fet... O sigui, m'he passat setmanes senceres quan a l'època de tenir la música descarregada, taguejar les coses amb Music Brains i Picard, les fotos, endreçar les fotos, taguejar-les correctament, posar-les en àlbums, tal, migrar-les d'un lloc a un altre, d'un ordinador a l'altre, després de no sé quina eina, a Google Fotos, de Google Fotos a Apple Fotos, i això encara, doncs, encara no ho tinc del tot migrat. Cada 2 anys refer la meva pàgina web perquè se m'ha trencat alguna cosa i em costa menys refer-la de zero que arreglar el que tinc. O el que dius tu, no? Migrar les notes de TXTs a la seva època, Evernote, que segurament va ser la primera eina que vaig servir per fer notes. No, potser vaig passar per la de Google primer, després Evernote. D'Evernote vaig passar a Obsidian, vaig passar a Apple Notes. D'Apple Notes vaig anar a Obsidian, vaig tornar cap a Apple Notes i és on estic ara, però és veritat que Apple Notes em falta el d'allò de poder connectar-ho tot una miqueta més i que pugui ser Obsidian, però a la vegada cap d'aquestes em dona, per exemple, la possibilitat de poder xatejar amb les meves notes, que crec que seria el que estic buscant ara. Probablement és el que fa Notebook, però Notebook m'ho explicaria en veu i m'agradaria tenir una interfície de xat a la que li pugui dir, escolta, mira, basat en tot el que saps, que són totes les meves notes de tota la meva vida, que avui en dia són 1.059 notes, vull dir, tampoc són tantíssimes, però déu-n'hi-do, dona'm això exactament i que jo no ho hagi de buscar, tot i que la cerca no és tan complexa, però sí que al final vols saber potser un resum de X coses, no? No ho sé, tio. Ets un cabron. O sigui, has retroalimentat aquesta idea, projecte que tinc i... Vaya terapeuta de merda.
Bueno, al contrari, o sigui, el que estic fent és que tornis a la següent sessió per 150 euros més. O sigui, sóc un bon terapeuta des d'un punt de vista de negoci.
Ets un bon venedor.
Sobreviuré en aquest sentit.
Bon emprenedor, bon... Exacte, bon empresari.
Autònom, autònom. Escolta, et donaré el punt de cordura en tot plegat. I és que, per mi, és injustificable anar canviant de coses. Eminentment m'ha fet més mal que una altra cosa, val? Si ara tingués que donar un consell en el Marc de 18 anys, li diria, Marc, trien un i stick with it. Fins al final. És a dir, les coses, quan els hi dons més recorregut, és quan tenen més retorn, no? És com qui inverteix durant 6 mesos en l'S&P 500, hòstia, si agafes 6 mesos dolents, doncs igual t'endús una merda. Però si inverteixes 6 anys, segur que tindràs bones notícies. Llavors, amb això, amb la vida, com tot, com més temps li dones i més recorregut li dones les coses, més positiu és l'outcome. Llavors, igual això li recordaria en el meu antic jo, o en el meu jove jo, vaja, perquè possiblement si d'algú hem patit és de fer masses canvis en coses i no donar-li prou temps a les coses perquè madurin i treguin el millor de si mateixes. Malgrat, i ara és on em dono el punt de cordura, quan has mencionat això de, diguem, arrepentiment en... Ostres, si no hagués gastat tant temps en... És que jo he pensat en exactament el mateix exemple, el de taguejar la música, perquè jo ja vaig perdre moltes hores també, ¿vale? Totes les accions, al final, s'han de jutjar en el context actual, és a dir, en la teva realitat present. No podem fer que una persona de, no ho sé, de principis del segle XIX se senti culpable perquè anava al riu a rentar la roba, dius, hòstia, tio, quantes hores vas perdre, cabron? Jo ara apreto un botó i ja tot funciona. Clar, tu estaves taguejant la música, però clar, quan va en un context possiblement en el que no existia Spotify. Llavors, clar, va sortir allò i era com la rentadora del riu, no? O sigui, vas dir, hòstia, ara ja no tinc que fer res de tot això, si és que ho fa automàticament, si és que no hi tinc que pensar gaire, molt més, ja. Llavors, clar, totes aquestes coses que al final has perdut molt temps i has invertit molt en fer segons quines coses, clar, ho has fet en el context de les eines que tenies en aquell moment. Llavors, si ho fessis ara, doncs potser sí que et diria, a veure, no cal que vagis al riu a rentar la roba, tio, si pots anar al Corte Inglés a comprar-te una rentadora, si vols, saps? Però llavors era justificable i, per tant, no sé, vull dir, Àlex, no et preocupis, estaràs bé, no et sentis malament, el teu terapeuta t'apoya.
No, no, evidentment, no és per... O sigui, fa 20 anys no tenia la visió de sortirà una eina que t'ho farà, o potser sí, però definitivament no vaig invertir en fer-la jo, saps? O sigui, sí, així com va haver-hi coses en les que sí que vaig invertir, val? I feia els meus scripts per, doncs, jo què sé, pels noms de les fotos, me'n recordo que en vaig fer un, que era per típic, doncs, renombrar fotos i carpetes i arxius en massa, perquè doncs, a l'època no hi havia massa eines així, o eren de pagament, i dius, abans me la programo jo, que he pagat 3 euros, perquè quan som estudiants som així de rates. No sé, no vaig invertir en això, i potser si hagués tingut això molt a la meva llista de prioritats, potser hauria estat un jove milionari d'aquests, hòstia, ha creat l'eina que ho ha fet, o no. Vull dir que al final és una narrativa una miqueta esbiaixada. Però en fi, o sigui, bueno, per no allargar molt més, tu no acumules aquest tipus de projectes abandonats, no? O sigui, tu... Jo sí que t'ho has comentat més d'una vegada que el que fas és completar per inacció. És a dir, això m'ho deixo allà i no faig res i si mor sol, mor sol i vol dir que havia de morir. És així com gestiones les coses que se queden a mitges?
A mi la inacció em funciona molt bé, com et diria, per defecte, la meva acció és llistes. Jo faig llistes per tot. El que no vull estar és pensant que si he de fer això, que si he de fer l'altre, que si allò ho has de fer tal dia. No, jo ho poso en una llista i llavors ho trec del meu cap. És a dir, el meu cap el vull el més lleuger possible perquè vull el centre de gravetat el més baix possible del meu cos. Val? Llavors, com treure tota la informació i tot el pes mental del meu cap. Llavors, ho vaig apuntant en una llista. És una llista que es diu Someday, val? Com en algun dia ho farem. I ho vaig posant allà tot. Està classificat, val? Per tant, per donar una mica de carinyo en el meu toc, que no es pot dir toc, val? Doncs ho ordeno perquè així ho veig maco i llavors penso, quines coses al voltant de l'aprenentatge vols fer? Aquestes. Quines vols fer al voltant de, no sé, del fitness? Aquestes. Però si no ho faré mai, és igual, si no ho faré mai. Però jo ho tinc allà. Llavors, passat molt temps, quan ho veig tan irrealista que ja penso, és que no té cap sentit, saps? En quin moment vas posar això allà, simplement ho borro.
Cada quan? La pregunta és cada quan mires això?
Doncs et diria que bastant sovint. Possiblement, durant la setmana, a vegades li pego una llegida, eh? Allò per recordar-m'ho a mi mateix, per fer-me una mica de mal, saps? Jo, per exemple, tinc una carpeteta de notes que es diu referència, on allà poso com totes les coses de referència, no? O sigui, t'ho podria treure així en temps real, eh? Per exemple, mira, vull dir, aquí hi ha referència que tenim, no? Doncs, per exemple, tenim una de totes les operacions que s'han de fer a nivell anual, i quan dic operacions vull dir coses de manteniment personal i financer, productiu, que tinc que portar a terme durant l'any. Doncs això a vegades ho repasso. Aquesta m'encanta, Àlex. Tinc una que es diu preocupacions. Coses que em preocupen. Aquí poso com totes les coses que per mi són una preocupació. Jo què sé, doncs, per exemple, ara resulta que tinc una cosa aquí a l'Iscutivial que es diu entesitis, vale? Que és un problema del primer món, però bàsicament no em permet córrer, no em permet fer algunes coses amb un esforç considerable, val? I segons quines posicions no me les permet fer, i em fa mal. És una inflamació a la inserció del tendó i el múscul a la cadera. Vale? Doncs m'ho he posat aquí, vale? Perquè sé que ho tinc i em puteja i m'ho vull treure de sobre i m'ho poso aquí. Doncs això em preocupa. Vale? Però, si una cosa altra cosa em preocupés, jo què sé, que ara, no sé, m'obrissin una inspecció d'Hisenda, vale? Per exemple, jo què sé, no ha passat, Déu no passi, eh? Pues això seria una cosa que em preocuparia, però que no podria accionar immediatament. Llavors ho posaria allà, per exemple. Llavors, quan de tant en tant ho llegeixo i dic, ah, mira, això se n'ha anat, i llavors ho trec, saps? Són aquest tipus de coses que, dius, a veure, Marc, o sigui, millor que no ho sàpiga ningú, però dius, pues allà està.
Pues no hi ha molt més. No hem fet la falca, avui, i, no he comentat tampoc l'esmorzar de forquilla, el següent esmorzar de forquilla, que hauria d'haver estat avui, però per inacció, doncs, no el vam anunciar i...
A veure, aquest és el cas d'inacció que no hauríem de promoure, d'acord? Això ha sigut inacció no positiva.
Exacte. Punible. Per tant, el proper dijous, sí, anunciem un esmorzar de forquilla, no? On sempre?
El proper dijous convoquem esmorzar de forquilla.
Convocat ja, perquè està l'episodi, ja és oficial. Així que envieu-nos missatges privats per Twitter o per e-mail o per WhatsApp, si ens coneixeu. Eviteu les notes de veu, perquè si no el Marc no s'escoltarà. I ens veiem el dijous que ve.
Creus que tindrem representació de Parlem o no?
No, però... Ei, que tenim un ok del CEO, del Xavi, per algun dia aquests fer-ne un i gravar un episodi amb ell. Jo quasi que em guardaria aquesta carta, aquest as a la màniga, per quan fem el proper en directe. El que això ens obligaria és a fer-lo pel matí, és a dir, esmorzar de forquilla i després anar a gravar allà al costat, amb la qual hem de buscar un lloc al costat de Barcelona Media Hub, i jo faria aquest combo, és potentíssim.
Seria primer convidat després de 150 llargs episodis?
Primer convidat més enllà de la nostra ignorància i els nostres barbarismes.